Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui la nostra convidada és la periodista Clàudia Frontino. Ella és la flamant guanyadora de la 17a edició del Premi de Periodisme Solidari Memorial Joan Gomis en la categoria d'obra periodística premiada. I ho ha estat pel reportatge interactiu Dones sense llar, històries de supervivència. Al jurat s'ha destacat la profunditat de Dones sense llar, històries de supervivència i la visibilitat de les diverses realitats que viuen les dones afectades pels diferents tipus de sensellarisme. El veredicte indica que el reportatge de Frontino explica les crues realitats que pateixen les dones que viuen al carrer i fa palesa la necessitat de denunciar aquesta realitat i impulsar la feina de totes les entitats i organitzacions involucrades en la lluita pels drets de les dones que viuen al carrer i exigir polítiques que donin una resposta digna a aquestes persones. Hem de dir que el jurat estava format per representants de les entitats convocants d'aquest memorial Joan Gomis, entre altres Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, la Fundipau, Mans Unides, la Fundació Cultura de Pau, també en aquest cas el Col·legi de Periodistes i les revistes El Ciervo i Foc Nou, a més també de la família de Joan Gomis i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. De seguida saludem la Clàudia Frontino. Abans, però, us recordo que, com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Clàudia Frontino, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia, moltes gràcies.
La Clàudia, com hem dit a la portada, és la flamant guanyadora del Premi Memorial Gomis 2022. Què ha representat per tu ser guanyadora d'aquest premi? D'aquest premi que el que fa és valorar el periodisme solidari i compromès.
Doncs estic molt agraïda realment perquè ha sigut una oportunitat de donar més visibilitat encara al reportatge realitzat, de poder-ho compartir amb més gent, de poder també rebre feedback del jurat del premi, que també és molt important, no? Veure com des de diferents entitats i organitzacions que impulsen el premi han rebut tot aquest amalgama d'informació que he intentat col·locar en el reportatge i molt agraïda realment, sí.
Un reportatge que es va publicar al diari Ara, el 12 d'octubre del 2021, que tenia per títol Dones sense llar.
Dones sense llar, històries de supervivència. Sí.
Doncs parlem una mica d'aquest reportatge, de la gènesi, no? De com comences a preparar-lo i què és el que has volgut transmetre amb aquest reportatge premiat.
Tot això comença fa 3 anys, realment. O sigui que hem de tirar bastant enrere, però diguem que a finals del 2019... em començo a interessar per la temàtica, per voler investigar què és això del sensellarisme femení, en quines situacions es poden trobar les dones, no? Quina diferència hi ha respecte a les situacions dels homes. I tot comença per això, doncs, per voler saber més i presento un projecte als Premis Montserrat Roig per poder dur a terme aquesta recerca amb uns mínims recursos, no? Perquè el que vaig començar a fer era en el temps lliure, que com a periodista autònoma era bastant complicat fer això, i per sort doncs, em van donar aquest premi i això va permetre poder fer gairebé un any de recerca, de buscar testimonis, de xerrar-hi, de fotografiar-les. Vull dir, el que normalment no tenim temps.
El Premi Montserrat Roig va ser, diguéssim, que l'inici, no? De tot això.
Sí. Per poder-ho fer bé, diguem, no? Amb aquest temps, amb aquests recursos, també és una porta, no? que s'obre i que poder dir que tens aquest premi. La veritat que també, bueno, fa tot més d'empaque, no? Per poder-te també presentar a les entitats o fins i tot de cara a l'administració dir que estàs fent això. I també és una obligació que et poses, no? Perquè has de complir i ho has de fer encara millor del que t'havies proposat. Llavors, sí, va començar fa 3 anys, fa 2 amb el premi i fa 1 que es va publicar, una mica més d'un any que es va publicar el reportatge, sí.
Un reportatge extens i, com deies, no? O sigui, que necessita, que no és un... A vegades no estem acostumats al periodisme a fer notícies, a redactar notícies ràpid i tot molt ràpid sense pair-ho, no? Fins i tot nosaltres com a professionals, no? Que no podem pair-ho. En aquest cas, va ser un reportatge de, diguéssim, que s'ha anat coent a foc lent, no?
Sí, molt lent. 10 mesos de feina estricta de reportatge, però com et deia, ja portava un any abans i una feina que, si vols, després en parlem, que no ha acabat, no? Però sí, si compares amb, no sé, jo comparava amb altres experiències del periodisme, des de periodisme local, on has de fer la foto, la decla, tot que encabir-ho en 4 anuncis, no?
Compartir-ho a xarxes,
no? I compartir-ho a xarxes i tot plegat, amb després agència de notícies o amb una redacció més convencional d'un diari, no? Llavors, clar, no té res a veure amb això i he sigut una privilegiada i estic molt contenta perquè he pogut dedicar aquest temps que jo volia dedicar-los a les dones que surten al reportatge, no? Creia que era el mínim que podia fer.
Uh-huh. Són 10 dones, no? Són 10 persones, 10 dones que han patit o que estan patint aquesta situació, no? De no tenir un sostre on viure.
Sí, o sigui, són 10 testimonis de 10 dones que cadascuna té una situació diferent, i no només sense sostre, sinó sense llar, no? Que per això el reportatge i tota la recerca s'emmarca en aquest concepte de sense llar i de supervivència, perquè al final pots tenir un sostre, però pot ser que no sigui una llar, realment, no? Tenir, vull dir, estar a presó, tens un sostre, però no és la teva llar. Estar en una barraca, en un assentament, tens sostre, però no tens una llar.
Bueno. Potser a vegades no es fa, no, aquesta distinció, de que parlem del sensellarisme en general, no, de la gent que identifiquem que dorm en un caixer automàtic o que dorm en qualsevol plaça, no? Però no aquestes persones, com dius, no?
Sí, i de fet jo crec que l'imaginari col·lectiu i d'aquí també partia una mica tota aquesta recerca era... Quan algú es planteja què vol dir, no? una persona que està sense llar o que no té una casa, automàticament connectem amb un senyor mitjana edat que dorm amb cartrons o amb un sac al carrer. Llavors era intentar fugir d'aquesta idea, no perquè no em semblin importants aquests homes, sinó perquè de tot l'altre, totes les altres situacions que afecten específicament les dones, se'n parla molt menys. No? I la gent diu, bueno, n'hi ha menys dones a carrer, per tant hi ha menys dones sense llar. Bueno, revisem això, no? Llavors aquest era una mica l'objectiu d'intentar, no identificar perquè estan identificades, però sí intentar posar nom, cara, històries a aquestes situacions, perquè també la gent les pogués entendre millor, no? Al final la gent no té per què saber què vol dir sensellarisme femení. Ah. Llavors la idea era una mica apropar-ho a través dels testimonis mateixos, de les dones, sí.
Uns testimonis que expliquen, no? En aquest cas t'expliquen la seva vida i el moment en què han arribat a la situació que estan vivint, no? Que estan patint.
Sí, perquè la idea també era poder explicar que és tot un procés, és a dir, que són situacions, en el cas d'aquestes dones, però de tantes altres, on si es comença a torçar algun aspecte de la teva vida, pot ser que desencadeni en diferents situacions i que acabis sense casa, sense llar. Però clar, la idea era intentar explicar el màxim de situacions possibles perquè també la gent pogués identificar, de dir, ostres, doncs potser conec alguna dona que està en aquesta situació o com pot ser que hagin acabat allà, no? Perquè moltes vegades hi ha aquesta... Igual que dèiem l'imaginari de l'home dormint al carrer, bueno, doncs alguna cosa haurà fet, prendre males decisions o, bueno, s'ha equivocat, sí, però què passa, no? Les dones, vull dir, quin sistema tenim que no aguanta que tu puguis perdre la feina o que et vulguis separar de la teva parella o que, bueno, quan surtis de presó o que hagis migrat. Vull dir, hi ha tot un... Això és un fenomen estructural que té potes que no estan fermes. Llavors, clar, a la que trontolla una, en cas de ser dona, a més, trontolla el doble. Clar. Sí, per això es parla de feminització de la pobresa, també, no? Que al final ens afecta, per ser dones, ens afecta molt més perquè hi ha la bretxa de gènere, hi ha discriminació laboral, bueno, de tot tipus.
Diguéssim que és el component més vulnerable de la societat, no? I a més li afegim una altra vulnerabilitat que és la de viure al carrer o la d'aquesta situació de sense sostre, no? O sense llar.
Sí, exacte. Clar, al final el que també intentava explicar a través de les dones era les que han arribat a carrer ho han fet perquè han provat tots els altres recursos, tant d'equipaments com de xarxa familiar, d'amics, i tot això ha fallat. Els homes, per norma general, i segons els estudis, vull dir que no ho dic jo, segons els estudis i segons les entitats amb les que he pogut parlar et diuen, no?, que ho viuen molt més com una frustració i que, bueno, per un tema potser social, no?, de rol, doncs no acostumen a demanar tanta ajuda. I les dones, també perquè moltes vegades es fan càrrec de les criatures, si n'hi ha, doncs tiren més de la xarxa, no? Llavors, pues, d'amics, coneguts, de qui trobin, i equipaments abans d'acabar el carrer, perquè per elles és molt més perillós, és molt més violent estar a carrer.
De fet, parles de situacions amb aquests testimonis, no?, de dones que potser han patit agressió, no?, amb la parella, dones que han hagut de compartir pis amb gent que, no?, que no coneixen, són aquestes situacions que s'agreugen encara més. No?
Clar, moltes vegades les persones que treballen a les entitats que tenen a dones en situació sense llar diuen: les dones busquen alternatives per no acabar carrer, però no vol dir que aquestes alternatives sempre siguin
les
millors.
Les més idònies.
Exacte, però clar, carrer ho veuen com l'últim estadi, no?, i el més perillós. Però realment, si la gent fa l'exercici d'imaginar-se dormint al sofà o a la cadira d'un senyor que tu no coneixes i que a canvi d'aquell aixopluc t'està demanant sexe, o, bueno, és igual, qualsevol tipus de... No? Llavors dius, ostres, clar, té un sostre, està calentona, no?, però a canvi de què? Vull dir, és molt denigrant, realment.
Està pagant un preu molt car, no?
Molt car. I el que deies de parella agressora, no? Bueno, també és un circuit, no? Vull dir que és diferent circuit de dones supervivents de violència masclista a sense llarisme, però clar, moltes vegades es troben aquests camins. I llavors que tu hagis de marxar de casa teva, no hi puguis tornar perquè hi viu la parella agressora, bueno, et converteix
en
una dona.
És un altre detonant, no?, també.
Sí, de fet, el que tenen en comú la majoria de dones amb les que he xerrat, i pel que m'expliquen, doncs, des de CIS, des de Càritas, Arrels, Lola no està sola, és que Metzineres fins i tot, és que el que tenen en comú en gran part d'elles són les violències patides abans i durant, o sigui, abans en l'infantesa o en la joventut, fins i tot vida adulta, que això moltes vegades ha desembocat en que marxin de casa, o fins i tot hagin migrat, no?, perquè també hi ha moltes que migren per violències dins de la família, però també de l'ambient, no?, vull dir,
del seu entorn.
Del seu entorn, exacte. Llavors, clar, es barregen molts factors i hi ha molts mecanismes, però també la coordinació d'aquests mecanismes a vegades és complicada.
Una conclusió que nosaltres aquí al Paraules de Vida també n'hem parlat moltes vegades, quan hem parlat amb altres entitats, com ara tu també mencionaves, entitats que també passen per aquest programa, el fil aquest tan prim que hi ha, no?, que som tots molt vulnerables, no?, que tots podem arribar a aquesta situació, no?, de trobar-nos sense res.
Sí, de fet, el reportatge acaba amb el testimoni de la Juana, i la Juana diu: això és una cosa que ens pot passar a totes, no? I jo sempre explico que no ho poso al final perquè la gent acabi llegint el reportatge desanimat, sinó per intentar consciència de dir: alerta, que amb el moment en què estem vivint, on el lloguer, per exemple, a Barcelona, 1.000 euros al mes de mitjana, on els preus estan pujant, on el sistema laboral, vull dir, també és molt fràgil, que l'acomiadament surt bastant fàcil, no?, a les empreses. Vull dir que hi ha tot un... Bueno, hi ha tot un moment que estem vivint i que en realitat arrosseguem des del 2008, que no hem superat una mica aquesta crisi, no?, per dir-ho així. Llavors, és una manera d'alertar, però també del que dèiem abans, de dir: escolta, és que potser coneixem dones que estan en aquesta situació, però com que no estan dormint a carrer, no les estem associant amb aquesta temàtica, no?, amb aquest fenomen. Sí. Llavors, una mica aquesta és la idea de... Com diu la Juana, ens pot passar a totes, però també totes són unes lluitadores i bueno, és qüestió de potser identificar, no?, o entendre, empatitzar, potser començar per aquí.
L'empatia, de fet, és el més important. I creus que, Clàudia, que les administracions fan prou per acabar amb el sense llarisme? Perquè, de fet, fa molts anys, i ara, com dius, no?, ja venim del 2018, d'aquesta crisi, hem anat sumant més crisis, no?, fent més vulnerable encara la societat. Se'n fa prou per acabar amb el sensellarisme o fer que sigui el mínim possible?
Ja, està bé que parlis d'administracions en plural, perquè, clar, sí, cadascuna té la seva responsabilitat, sí, sí. No? Bueno, jo crec que sempre es podria fer més, evidentment, perquè l'ideal seria 0 persones en situació de sense llar, però les entitats, sobretot, el que a mi em remarcaven quan feia el reportatge és que cal prevenció. És a dir, és imprescindible, i sempre ara a l'hivern hi ha la campanya, no?, de fred, és igual, a l'estiu amb les temperatures que hem tingut, doncs també campanya de calor, és igual l'època de l'any, però sí que hi ha vegades que ens hi fixem més perquè hi ha fenòmens meteorològics que ens ho recorden, però calen places perquè aquestes persones puguin tenir un sostre durant unes hores, calen pisos no mixtes, calen, no? Vull dir, calen equipaments i recursos, però també cal aquesta prevenció, perquè si no al final és un pagat, no? Vas posant una tirita, però cal treballar en les dues marxes, no? La de més curt termini, però també més a mig llarg termini, de com evitem, com prevenim que això passi, no? Llavors, no sé, jo et diria que sempre es pot fer més. També és veritat que hi ha, quan hi he xerrat, hi ha, bueno, administracions que em diuen, clar, és que nosaltres tenim poder fins aquí, no? Llavors, amb la regulació...
Sí, allò de les competències, no?
Exacte. No podem fer res. El gran problema és l'habitatge. Llavors, fins a on, qui regula l'habitatge? Com es regula? Llavors, els topalls amb què es troben uns i altres també fa que s'espolsin una miqueta responsabilitats, vull dir que... però bueno, crec que falta coordinació, en realitat. Una coordinació en matèria d'habitatge ja seria en gran part aquesta prevenció, no? Si això no estigués en la situació en la que està, si els preus fossin molt més assequibles, si els pisos buits es poguessin destinar a les entitats que treballin al Housing First o que treballin en pisos no mixtes, clar, és que al final, com dèiem abans, no, són molts temes que es toquen, però sí, una millor coordinació... Jo crec que estaria bé.
Ara parlaves del housing first, no? D'això de la, que és l'habitatge per persones sense llar cronificada, no? És a dir, de situacions que s'allarguen, no? Que ja són habituals.
Clar, sí, això sí que Barcelona està agafant una mica el model de Finlàndia i crec que també es volen mirar allà amb el tema d'habitatge social, bueno, part de lloguer a Viena i de més, però clar, aquí s'està impulsant perquè és primer la casa, no? Tu el que necessites és una casa i després fas el teu projecte de vida. Llavors, connecta amb el que dèiem abans, es necessiten pisos amb els que poder crear aquest projecte, no? De dir, vale, doncs oferim cases perquè tu estiguis bé, estiguis tranquil·la, tinguis un lloc on dutxar-te, on menjar, on poder convidar fins i tot algú si tu vols, no? Que per fer-t'ho teu.
Per tenir la teva vida, clar.
Exacte. Uh-huh. I llavors després ja tens l'energia i l'ànim de buscar feina o de potser si ja no estàs en edat de treballar, doncs de tramitar una jubilació, una ajuda i de refer la teva vida, uh-huh. En definitiva.
Ens queden 2 minuts, Clàudia, però et volia preguntar per això, per l'agència de comunicació en la que treballes, no? Per Talaia, que és una cooperativa, no? Ara que parlem de la necessitat d'un periodisme més social, sí. I que deies també al principi, tindrà continuïtat aquest reportatge?
Val. Jo treballo a l'agència Talaia, on intentem fer un periodisme millor, si cap, i de fet, gràcies a l'agència Talaia, hem pogut fer una exposició que ha itinerat per 4 biblioteques, que fins a passat festes estarà a la Biblioteca de Nou Barris. Després no sabem on anirà, a veure si podem moure'l a algun altre lloc, perquè la idea és que...
Que pugui anar per Catalunya...
Ui, això ja m'agradaria, encara no ho he rumiat, però l'ideal seria que sí, perquè que la gent pugui veure, conèixer les dones, no? I que siguin elles qui puguin explicar això. I res, estem començant a pensar a veure si de cara al 2023 podem continuar amb això i amb algun nou format. Uh-huh, ja ho veurem.
I per la gent que vulgui informació sobre la feina que feu, teniu pàgina web, no?
Sí, agenciatalaia.com, també a xarxes, i per qui vulgui veure el reportatge, doncs, dins el diari Ara, en l'apartat interactius. Uh-huh.
Teniu referents a l'hora de plantejar la feina, com dius, no? Periodisme social compromès, un periodisme que defuig, no? De la immediatesa, no? I que explica tot allò que potser no surt, no? Que no és el focus mediàtic.
Mm-hmm. Mira, justament els altres guanyadors del Memorial Joan Gomis, l'equip de la revista 5W, són un referent d'aquest periodisme més pausat. Sí que és veritat que...
No, la Hierro també crec, no? Del diari El País, que també el va guanyar.
Clar, sí que busquem referents d'un periodisme més pausat. També és veritat que a vegades no es pot, no?
Les inèrcies, no?
Sí, però quan es pot, doncs sí, buscar referents que treballin, no sé, la Patricia Simón, per exemple, també, però bueno, al final hi ha moltíssimes professionals que fan molt bon periodisme i que jo crec que si els deixessin més temps i els apretessin menys, encara farien coses millors. Uh-huh.
Doncs Clàudia Frontino, ella, com dèiem, ha estat la recent guanyadora del Premi Memorial Joan Gomis d'aquest 2022, un Memorial Gomis que impulsen des de diverses entitats socials i també mitjans de comunicació solidaris. Clàudia, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit, com sempre, abans de marxar, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Una de les primeres activitats que ha de fer un papa només començar l'any és la de reunir tot el cos diplomàtic acreditat davant de la Santa Seu. I això és el que va fer el papa Francesc aquest dilluns passat, 9 de gener. Aquesta vegada hi han estat representats 183 estats de tot el món amb els seus delegats. En aquesta trobada és important el discurs del papa, perquè sol fer un repàs bastant acurat de com està la situació mundial. Aquest any el tema, gairebé únic, ha estat el de la guerra. El papa Francesc va dir als diplomàtics que avui està en curs la Tercera Guerra Mundial, d'un món globalitzat, en què els conflictes semblen afectar directament només algunes àrees del planeta, però que impliquen substancialment a tots. Així, el papa assegurava que l'exemple més proper i recent és precisament la guerra ucraïna, amb el seu reguitzell de morts i destrucció. És per això que el papa ha tornat a demanar que cessi immediatament aquest conflicte insensat, els efectes dels quals afecten regions senceres, fins i tot fora d'Europa, a causa de les repercussions que això té en el camp energètic i en l'àmbit de la producció d'aliments, sobretot a l'Àfrica i a l'Orient Mitjà. I en aquesta Tercera Guerra Mundial a trossos que estem vivint, el papa també ha esmentat Síria com una terra turmentada i ha expressat la seva preocupació per l'augment de la violència entre palestins i israelians, on particularment ha estat colpejada Jerusalem, ciutat santa pels jueus, cristians i musulmans. La vocació inscrita en el seu nom és la de ser la ciutat de la pau, però per desgràcia s'ha convertit en l'escenari d'enfrontaments. Confio, diu el papa, que pugui tornar a trobar aquesta vocació de ser lloc i símbol de trobada i de convivència pacífica i que l'accés i la llibertat de culte als llocs sants continuï sent garantit i respectat. Per acabar, el papa va recordar que el camí del diàleg és el camí per assolir la pau i va fer una llarga llista de països: la República Democràtica del Congo, Sudan del Sud, el Caucas Meridional, Iemen, Etiòpia, Àfrica Occidental, Burkina Faso, Mali, Nigèria, Sudan, el Txad, Myanmar i la península coreana. Tots aquests conflictes posen sempre en relleu les conseqüències letals d'un continu recurs a la producció de nous i cada cop més sofisticats armaments, de vegades justificada per la raó que actualment la pau no es pot garantir si no es compta amb el suport d'una paritat d'armament. Per això cal trencar aquesta lògica. Per acabar, permeteu-me fer dues petites notícies necrològiques. La primera és que diumenge passat va morir el jesuïta català Lluís Magrinyà, a l'edat de 76 anys. Pocs dies abans de la seva mort havia ingressat a l'Hospital Clínic de Salamanca després de patir una caiguda que li va provocar lesions irreversibles. El pare Magrinyà es va dedicar sobretot al món de l'ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament. Després de passar 5 anys al Txad, va ser fundador i director durant 15 anys de la ONG Intermón. Més endavant, des del 2000 al 2007, va dirigir el Servei Jesuïta als Refugiats, tasca que el va portar a viatjar arreu del món, visitant els projectes d'aquesta entitat i avaluant les necessitats més urgents a atendre. Per aquest motiu, va ser consultor del Pontifici Consell pels Migrants i Itinerants del Vaticà. L'educació va ser un altre dels seus camps d'acció. Durant 4 anys va ser delegat d'Educació dels Jesuïtes a Catalunya i posar en marxa Jesuïtes Educació, la xarxa que aplega totes les escoles dels jesuïtes. Des del 2008 fins al 2014 va ser provincial dels jesuïtes a Catalunya i l'any 2015 es va traslladar a la comunitat de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, on va contribuir a consolidar el creixement i la projecció internacional d'aquest centre d'espiritualitat. Ara estava a Salamanca gaudint d'un any sabàtic. L'altra nota necrològica ens porta al monestir cistercenc de Poblet, on el dissabte 7 de gener va morir el pare Francesc Martínez Soria, conegut popularment per ser el fill del famós actor Paco Martínez Soria. Als 21 anys va deixar els estudis de farmàcia per ingressar al noviciat dels Escolapis a Moià. Molts dels seus alumnes a diverses escoles dels Escolapis el recorden amb molta estima. El 1991, donant un canvi de vocació a la seva vida, va ingressar al monestir de Poblet com a monjo. Com diu l'abadia de Poblet, el pare Paco se'l recordarà pel seu caràcter obert i jovial, sempre actiu i disponible pels serveis comunitaris, per la seva fidelitat a la Santa Missa i a l'ofici diví, i per la seva capacitat d'establir lligams i de connectar amb les persones. Ell coneixia molta gent i a ell també el coneixia molta gent. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard, el pontífex més breu de la història contemporània, conegut com el papa del somriure, s'ha convertit en el cinquè bisbe de Roma del segle XX que ha arribat als altars, com ho va fer Piu X, Joan XXIII, Pau VI i Joan Pau II. Parlem del papa Joan Pau I, que va ocupar la seu de Pere només 33 dies entre el 26 d'agost i el 28 de setembre de 1978. El papa francès va presidir l'Eucaristia de la seva beatificació el diumenge 4 del setembre passat. Segurament moltes persones recorden la imatge de Joan Pau I somrient al balcó central de la Basílica de Sant Pere aquell migdia d'agost en què va resar el seu primer Àngelus Dominical i adreçant-se a la multitudinària audiència va dir: «Jo no tinc la sapiència cordis, és a dir, la saviesa del cor, del papa Joan XXIII, ni tampoc la preparació ni la cultura del papa Pau VI, però sóc en el seu lloc, he de mirar de servir l'Església. Espero que m'ajudeu amb les vostres pregàries». El papa Luciani, en record i en homenatge als seus dos predecessors immediats, va escollir un nom compost per al seu pontificat, Joan Pau. Amb la seva mirada afable i el seu somriure, va aconseguir transmetre'ns la bondat del Senyor. I és que un somriure sincer té una força colossal i contagiosa que ens agermana. Una església amb el rostre alegre, serè i somrient, ens obre el cor i ens apropa, ens predisposa al diàleg, a intercanvi, a cooperar, a ajudar-nos els uns als altres. En el fons, el secret de l'ànima de Joan Pau I era la senzillesa i la humilitat. Hi ha una anècdota divertida i profètica que va tenir lloc quan, en el curs d'un acte públic a Venècia, el seu predecessor, el papa Pau VI, va apropar-se al cardenal Albiano Luciani i, amb un gest amable i simpàtic, li va posar l'estola papal que portava, cosa que el va avergonyir una mica. Posteriorment, el mateix cardenal Luciani, a l'Àngelus del dia 27 d'agost, ho admetria i explicaria, dient: «Em va fer posar vermell davant de 20.000 persones». Joan Pau I va escollir una sola paraula com a lema del seu escut episcopal, «humilitas», que vol dir humilitat. Una paraula que va tenir molt present i amb un significat real i autèntic en tots els estadis i moments de la seva vida. La humilitat no abunda gaire en la nostra societat, ni tampoc en la nostra història. És una qualitat entranyable, molt valuosa, que ens apropa a Déu i als germans. Joan Pau I va ser un deixeble de Crist humil de cor. No oblidem el que diu Jesús: «Feu-vos deixebles meus, que sóc mansuet i humil de cor». Benvolguts germans i germanes, us convido a conèixer la vida d'aquest pontífex romà elevat als altars. Demanem a l'Espírit Sant, per intercessió del beat Joan Pau I, el do de la humilitat. La humilitat és una de les virtuts que sempre cal que acompanyi la vida i les obres dels deixebles de Jesucrist.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.